Sí, 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 ho dèiem fa un momentet. Catalunya estrena avui divendres la fase de represa, recuperant les competències sobre la gestió de la pandèmia per coronavirus. Segons l'últim balanç de fa poques hores del Departament de Salut de la Generalitat, 11 persones més han mort per coronavirus a Catalunya, que amplia la xifra total de víctimes de l'epidèmia a 12.491 a Catalunya. Recordem que es tracta de les xifres que donen les funeràries de persones que estava confirmat que tenien el Covid-19 o eren sospitoses de tenir-lo. En aquests moments hi han 75 les persones ingressades als hospitals de Catalunya. Saludem el doctor Benito Almirante, cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor Almirante, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, sempre és un plaer poder parlar amb vostè. Aquestes xifres, doctor, indiquen que la Covid-19 continua circulant, tot i que hi ha pocs contagis i la majoria dels casos són lleus. És correcte?
Sí, 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 hi ha encara una part de la malaltia que està present, però és fonamental tenir en compte que està present perquè la busquem d'una forma molt intensa, És a dir, mai en la història de la medicina s'ha buscat una malaltia de manera tan intensa com l'estem buscant aquesta, concretament, que això és molt important perquè totes aquestes malalties víriques, si les busquessin, segurament moltes les trobarien de forma continuada, també, amb el nivell baix, però vull dir que això és important, que l'estem buscant d'una forma molt intensa. Cada dia fem milers de proves a milers de persones que tenen símptomes menors, moltes vegades.
Per tant, el que diu vostè em porta a mi a pensar que, doctor, que la majoria de casos són casos lleus, són casos asimptomàtics, i estan transmesos a l'entorn familiar o laboral, és així?
Sí, la majoria, sí. Miri, les darreres xifres que ha donat el Ministeri,
sí.
Aproximadament la meitat dels pacients que es diagnostica, bueno, jo crec que no s'han de dir que hi sigui ni pacient, la meitat de les persones que es diagnostica la prova,
sí,
són contactes de persones que han tingut una prova positiva i que estan totalment asimptomàtics.
Uh-huh.
O sigui que això ja vol dir que és la recerca de persones que tinguin la prova positiva el que fa que les detectem. Per tant, ja aquest és un punt important. I després, també la majoria de contacte que es busquen és en un entorn familiar, bàsicament, i en un entorn laboral. Perquè també en l'entorn sanitari és pràcticament ara nul. Per dir-li d'una manera molt clara, el nostre hospital, que continuem buscant intensament sanitaris que puguin tenir la prova positiva, en la darrera setmana només hem detectat un cas.
Només un cas.
I no saber si la seva transmissió ha estat per contacte dins de l'hospital o fora de l'hospital, però només un cas en una setmana.
Doctor, tot i aquestes xifres tan baixes, com vostè ha dit, doncs el virus continua circulant perquè el busquem, perquè l'estem buscant intensament i mai s'havia buscat o perseguit un virus d'aquesta manera. Però digui'm una cosa, avui Catalunya ja està en la nova represa, com diu el president Torra, la fase de represa o la nova normalitat. Això creu que és bo, òbviament, però que pot ser a la vegada perillós perquè moltes persones diguin ja està, ja s'ha acabat això, ja em relaxo, ja no em poso la mascareta, ja no em rento les mans, ja no cal que mantingui la distància personal. Què hem de dir, doctor, què hem de dir?
No, jo crec que hem de mantenir les mesures adequades de prevenció. Jo crec que entrar en una nova situació, evidentment, el que significa és que podrem fer més coses que podíem fer fins ara, però que les hem de fer bé. En cap moment ningú, ni les autoritats sanitàries, ni les autoritats polítiques, i molt menys els professionals, hem dit que
hem de tenir ara una
vida sense cap mena de prevenció. Hem de fer totes les prevencions que estan indicades. I a més, li podria dir amb total certesa que pràcticament totes les mesures que estan indicades són molt raonables des del punt de vista científic. Podria, amb alguna podríem tenir una discussió si és molt exagerada o no és tan exagerada, però jo diria que majoritàriament les mesures recomanables en aquest moment són les que científicament tenen més valor per contenir la transmissió i per limitar-la a grup molt reduït de persones, que és la manera d'evitar un brot de la malaltia a gran escala.
Clar.
Tenir molt controlat brots petits, diagnosticar-los molt ràpidament i prendre totes les mesures perquè el brot es limiti d'una forma molt ràpida. Ara hem tingut exemples molt clars, per exemple, a la Xina, hem tingut exemples a Alemanya, que amb una activitat d'aquest tipus de buscar molt ràpidament els contactes i de totes les mesures adequades, el brot es limita molt ràpidament. Si no ho féssim, sí que podríem arribar a la situació que teníem en el mes de febrer i març.
No, jo no ho deia, òbviament, per vostès, pels metges ni per l'administració, ho deia per persones que no són de tot responsables, doctor. Perquè, per exemple, aquesta seqüència que hem vist, aquesta escena que hem vist a terrasses, de cafeteries o de bars, 10-12 persones reunides, ningú porta mascareta, tothom està enganxat amb l'altre i tothom pren el seu refresc. Això és recomanable?
És que això és inevitable, és que a vegades hi ha coses inevitables, perquè si obrim les cafeteries és perquè la gent pugui anar-hi. I si nosaltres posem una taula, jo l'he pensat algunes vegades, nosaltres posem una taula a la cafeteria i hem de fer una distància de 2 metres entre les persones, no hi ha taula que aguanti això.
Uh-huh.
Clar, és que jo crec que això és una situació, o sigui, o deixem fer una sèrie d'activitats o no les deixem fer, perquè, clar, el problema està fonamentalment és que l'espai és el que és. I, clar, i quan un va a prendre una beguda,
sí,
o va a un restaurant a menjar, no pot menjar amb mascareta, això és inevitable. És que jo crec que és com el futbol. Oi que ningú es fica amb el futbol, però jugant sense mascareta ja està molt a prop.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Per tant, clar, les activitats que siguin evitables, és evident que les hem d'evitar, però les inevitables no. I després jo crec que hi ha una festa que és molt important que tothom entengui. On realment hi ha el risc és en els països interiors.
Correcte.
És a dir, que si nosaltres fem un esforç important, molt important, perquè els espais interiors, i sobretot espais petits, on puguin haver-hi un nombre suficient de persones, en aquests espais interiors, es fa un ús absolutament absolut de totes les mesures de prevenció, és molt probable que això eviti el 90% dels casos.
Molt bé. Doctor, deixi'm que li pregunti ara per aquest estudi internacional amb participació catalana, participació del seu hospital, de Vall d'Hebron i també de l'Hospital Clínic, on una de les conclusions seria que les persones amb el grup sanguini A tenen un 50% més de risc de patir o de tenir un Covid greu. És així?
Això és el que ha sortit en l'estudi. És un estudi que realment ha avaluat de forma molt curosa i de forma científicament molt vàlida tota la genètica de les persones que tenen la malaltia per Covid, i realment s'ha comprovat que un dels gens que predomina en les persones que tenen la malaltia greu, pues és aquest gen que codifica, entre altres, que codifica el grup sanguini de les persones, i s'ha pogut comprovar aquesta associació. El que jo crec que és important són dues coses. Una d'elles, el doctor Simón ja la va comentar ahir, que ell era del grup 0 i havia tingut la malaltia.
Correcte.
És a dir, que el tenir un grup protector de malaltia greu no vol dir que no puguis tenir malaltia. I és evident que tens més risc de tenir malaltia greu, però pots tenir malaltia i, per tant, la pots transmetre. O sigui, ara d'aquí no hauríem de treure la conclusió que, com que tinc el grup 0, ja no puc tenir la malaltia.
Sí. Uh-huh.
És molt probable que tenir el grup 0 identifiqui persones que tindran una malaltia més lleu, però tindran malaltia. I després, tenir el grup A identificar persones que tenen més risc de tenir malaltia greu. Però això no vol dir que totes les persones del grup A tinguin malaltia greu, sinó que hi haurà un percentatge més gran, però no és una associació absolutament directa que tenir grup A i que equivalent a tenir malaltia greu. També és cert que això és l'únic estudi que s'ha avaluat, i ara caldrà veure pues, si realment això es confirma i es pot sustentar aquesta informació i aquesta rotunditat que ha donat aquest estudi, però realment és un punt important, perquè quan tinguem la capacitat metodològica per avaluar això de forma ràpida, pues segurament tindrem també la possibilitat de, a lo millor, aplicar tractaments específics a persones que tinguin més risc de tenir una malaltia greu.
Dos preguntes finals, doctor. La primera, no parem últimament de parlar de fàrmacs. Ara es parla d'un fàrmac contra l'osteoporosi que podria servir per tractar la Covid-19, el raloxifer.
Sí. Miri, aquests són tots medicaments que són... El seu mecanisme fonamental és un mecanisme antiinflamatori. I, per tant, el que fan, bàsicament, és intentar que amb aquest pacient que desenvolupa malaltia greu al cap d'uns quants dies del seu diagnòstic, pues, aquesta cadena de contextiments inflamatoris que es produeixen amb aquest malalt, pues, intentar aturar-les. I n'hi ha molts de medicaments d'aquests que s'han provat i que els estudis estan en marxa, la majoria, i que probablement de molts d'aquests estudis treurem diverses possibilitats de tractament que són, com li estic dient, bàsicament per pacients,
sí,
que desenvolupen la forma més greu de la malaltia.
Correcte.
I per abandonar-se a que no tingui aquesta forma greu de la malaltia.
Mm-hmm. Doctor, sempre que hem parlat vostè i jo, crec que la vacuna ha estat pel mig. En aquests moments hi ha moltes centenars de proves arreu del món que s'estan buscant vacunes. Crec que les que ja poden passar de segona, crec que a tercera fase, és a dir, proves amb humans, estan a la Xina, crec que hi ha dos, a la Gran Bretanya i als Estats Units.
Sí.
Hem d'esperar l'any que ve, doctor, no?
crec que serà, ojalà, ojalà i m'equivoqui, però jo diria que abans de final d'any serà difícil que tinguem les primeres proves importants de que la vacuna és capaç d'immunitzar la població. Ara tenim un hàndicap important per estudiar les vacunes, que al no haver-hi malaltia important a la major part del món, doncs clar, hem de tenir persones vacunades que siguin exposades a la malaltia, per veure si hi ha protecció, perquè si la malaltia, si posem ara vacunes per fer la prova clínica aquí a Espanya, doncs clar, la possibilitat de transmissió és tan baixa que no serien capaços de veure l'eficàcia d'aquesta vacuna. Per tant, potser sí que avancem molt en tenir un prototip de vacuna, però després necessitem que hi hagi una temporada de malaltia per veure si realment la vacuna protegeix les persones vacunades més que les que aquelles que no se'ls posi la vacuna, no? I a lo millor això ens demora una mica totes les proves clíniques a gran escala, que són les últimes abans de fer la producció i distribució de la vacuna.
Doctor Almirante, doctor Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, com sempre, moltíssimes gràcies, doctor, per la seva amabilitat i per la seva saviesa i la manera d'explicar-ho. Una abraçada, gràcies.
Una abraçada, gràcies a vostè i bon cap de setmana.
Igualment, adeu.